Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Ja tenim les famoses palanques activades i ara toca executar, tancar els millors acords possibles i reflotar l'economia blaugrana, fet que permetrà abordar les operacions de mercat que Xavi reclama. Els objectius principals són Lewandowski, objectiu prioritari, Bernardo Silva, operació vinculada a la sortida de De Jong, i Koundé. De seguida, el Víctor Navarro ens dona detalls. Una vegada més, el soci ha fet confiança a Laporta i a la seva junta perquè, com era d'esperar, informació concreta i detallada sobre amb qui i per quan es poden tancar aquests acords no es van donar a l'assemblea, més enllà de xifres a l'engròs. La xifra, o la gran xifra, és o són 600 milions d'euros a recaptar a curt termini per reflotar la situació i tenir marge de maniobra. De seguida repassem i analitzem el que va donar de si l'assemblea de compromissaris d'ahir. Això al Barça, a l'Espanyol continuen acomiadant-se futbolistes. Avui li ha tocat a Dídac Vila, després l'escoltem en un cap de setmana absolutament ple d'esdeveniments esportius importants i per tots els gustos. En futbol, el Girona jugarà l'ascens a primera diumenge a les 9 al camp del Tenerife. Empat a 0 al partit d'anada, així que a les espades en todo lo alto. En bàsquet, tenim avui el tercer partit de la final de la Lliga CB, Real Madrid-Barça, a partir de les 9 al Within Center, amb tiempo de juego a la COPE. El que guanyi es situarà a un partit d'endur-se a la final. Aquest cap de setmana, atenció, que tenim també a Fontajau el play-off d'ascens a la Lliga CB. Demà semis, Lleida-Girona i Estudiantes-Palència. A la NBA ja tenim campió, Golden State, que s'ha imposat en el sisè partit de la final als Celtics per 90-103. En vol, tenim Final Four de la Champions a Colònia. El Barça en busca de revalidar el títol. Demà semis, Veszprém-Kielce, i la primera és la primera semifinal i la segona, la que més ens interessa, a partir de les 6, Barça-Kielce. Avui podem tenir campió de l'Hockey Lliga. Esperem que no. Tenim el tercer partit de la final, Reus-Liceo. Van 2-0. Si guanya avui el Liceo, es proclama campió. Notícia de fa uns minuts. Bona notícia. Rafa Nadal té bones sensacions i ha anunciat que té la intenció de jugar a Wimbledon. Viatjarà dilluns a Londres. A més, ha confirmat que serà pare. Per tant, dues bones notícies. No se vayan todavía. Una i más. Està en marxa a l'Open USA de golf. Bona primera volta de John Rahm, amb 69 cops. A 3 del líder Adam Hadwin. Sergio García, 74 cops. Adri Arnaus, 76. Comencen els Mundials de Natació a Budapest i tenim també Gran Premi d'Alemanya de motociclisme a Sachsenring. No està gens malament al menú. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Toni Freixa i el David Bernabéu i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem sobre el bàsquet avui. Qui guanya? Qui guanya el partit d'aquesta nit? Creieu que el Barça al 59%, que el Real Madrid al 41%. I en clau espanyol, en Pedrosa i Brian Olivan està ben cobert al lateral esquerre. Creieu que sí, la gran majoria, el 83%, que no, el 17%. Marc Peires està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Hasta el 23 de junio, al comprar un frigorífico Samsung, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Samsung con la mejor calificación energética, gran eficiencia y máximo ahorro.
Y llénalo gratis.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cojo aire, bueno.
Vinga, comencem l'Esports COPE d'avui divendres abordant l'actualitat del Barça que ve marcada per la ressaca i les conseqüències de l'assemblea de compromissaris d'ahir. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ja tenim les famoses palanques activades, per tant, ara es tracta de posar fil a l'agulla i atacar els objectius del mercat. que el Barça d'entrada els té bastant clars, no?
Sí, quan s'activin les palanques, una d'elles serà la cessió dels drets de televisió abans del 30 de juny, el Futbol Club Barcelona podrà anar al mercat de fitxatges, a més de fer oficial i inscriure Kessié i Christensen, que ja estan fitxats. Els plans de Joan Laporta passen per presentar a Robert Lewandowski, si pot ser abans del 15 de juliol, amb un Camp Nou ple, portar Bernardo Silva per substituir a Frenkie de Jong, del que tots al club pensen i creuen que sortirà al Manchester United, tots menys el mateix jugador, que creu que seguirà perquè ell confia en seguir al Futbol Club Barcelona. I per últim, el Barça vol reforçar la defensa amb el central del Sevilla, Jules Koundé, encara que a dia d'avui, hores d'ara, no han presentat cap oferta formal a Monchi, el director esportiu del Sevilla, perquè esperen tenir els diners de les palanques. Això ja seria cap al mes de juliol. Dels noms propis a qui Xavi va dir que no compta amb ells, l'Inglet, Umtiti, Pjanic i Bradway, doncs el Barça el que creu és que amb els diners que tindran de les palanques econòmiques podran negociar una sortida pactada amb ells o una rescissió de contracte donant-los, evidentment, els diners que els hi deuen pel contracte que els queda.
Lewandowski, Bernardo Silva i Koundé. Els noms, la veritat és que sonen bé, són objectius ambiciosos. Mm-hmm. Aquestes són les intencions del Barça. Després veurem el Barça què és capaç de fer i quines són les operacions que es poden concretar. Tot això gràcies a que ahir el soci va renovar la confiança en Joan Laporta i la junta directiva i els va habilitar per activar les palanques, Víctor.
Sí, el 85% dels 600 socis que van votar, 600 aproximadament, que van votar telemàticament, van donar el vistiplau a les dues palanques econòmiques. Són un 15% dels 4.478 socis compromissaris que estaven convocats ahir. Van ser menys que a l'assemblea, la primera assemblea telemàtica de Spotify. I eren també els expresidents Enric Reina i Joan Gaspar, amb els senadors, són senadors, estaven a l'Auditori 1899 del Camp Nou. També estava el nostre Josep Maria Minguella, que va intervenir, Minguella i Joan Gaspar, de fet, amb protagonisme...
Bones intervencions, sí. De Gaspar i de Minguella,
sí,
m'agrada bastant.
Bones intervencions i molt protagonisme de Joan Gaspar, que fins i tot el president Joan Laporta li va dir que el veia en forma. En aquesta assemblea, com sabeu, s'han tirat endavant aquestes dues palanques. Per la de BLM, el Barça espera ingressar, que són les llicències i comercialització, entre 200 i 300 milions d'euros. Pels drets de televisió, que, com deien, s'activarà abans del 30 de juny per no acabar la temporada amb pèrdues, el Barça, va dir el president Joan Laporta, ingressarà 200 milions d'euros per cada 10% que venguin dels drets de televisió i sempre serà amb un màxim de 25 anys. Recordeu que CBC, a qui van rebutjar en 50 anys, ells com a màxim cediran els drets de televisió amb 25 anys. Ahir per la nit va estar, només acabar l'assemblea, estava fònic, el vicepresident econòmic Eduard Romeu, estava fònic ja no només per parlar pels parlaments, sinó per la victòria, deia, del Barça al Palau, que va animar...
Va cridar molt al bàsquet, eh?
Va cridar molt al bàsquet, va animar els de Saras i va dir que no aniran al cinquè partit, que ho remataran tot a Madrid, guanyaran els dos al Withing, i li van preguntar a Eduard Romeu si ara ja amb aquests diners poden fitxar, si el Barça pot fitxar ja.
Sí, nosotros, nuestro cometido es que esto sea así y lo antes posible, ¿no? Entonces, hoy no es un día de celebración, porque hoy es un día donde lo importante era que el socio compromisario fuese consciente de la problemática del club, del agujero que tenemos, y de que para subsanarlo solo hay dos opciones, ¿no? O el legítimo propietario pone dinero, o nos concede la posibilidad de que utilicemos activos del club para ello. Y la ventaja que tenemos, aunque sea redundante con lo que ustedes han dicho antes, pues que después de un tiempo de bucear, pues hemos sido capaces como mínimo de acotar el problema, saber cuál es, y tenemos las soluciones en la mano, ¿no?
Remarcava el vicepresident econòmic del Barça al partit de la cadena Cope, Eduard Romeu, que encara queda la feina, ara han d'activar les palanques i la primera serà abans del 30 de juny als drets de televisió, però encara no està fet, només tenen l'aprovació dels socis.
I com deies, Joan Gaspar, que està en forma, li va fer unes quantes preguntes a Joan Laporta al torn final d'obert de preguntes, i aquí va sortir un dels noms candents de la setmana en l'actualitat blaugrana, que és el de Gerard Piqué, no?
A les 11 de la nit va sortir el nom del central blaugrana, li va dir l'expresident del Barça, el president Joan Laporta, Gaspar, li va comentar que havien de defensar Gerard Piqué, que s'ho mereixia, que és un bon nano, un nano de la casa, i que l'havien de defensar i cuidar en aquests moments. I Joan Laporta li va donar la raó, li va dir que sí, que defensaran a Gerard Piqué.
El Piqué està patint, i el Piqué és una gran persona. I tenim la sort de que és un dels capitans del Barça, ens ha donat moltíssim, i encara ens ha de donar molt. El Piqué ha escollit continuar sent futbolista professional, perquè hi havia la dualitat de dir, escolta, Gerard, empresari o futbolista, perquè estem construint un nou equip i necessitem a tothom molt implicat. I us puc assegurar que el Gerard ha escollit futbolista. I ara li ha passat una circumstància a la vida que no és gens agradable, a més doncs, amb uns fills que tenen una edat doncs, complicada, i jo crec que el Gerard Piqué es mereix l'estimació i el carinyo de tots els culers.
També Joan Laporta va respondre a les intervencions de Joan Gaspar sobre Leo Messi, sobre l'homenatge. Deia Joan Laporta que li darà o estarà darrere de qualsevol homenatge que mereix, evidentment, el Leo Messi, l'ex-blaugrana. I sobre Javier Tebas, també, que es va parlar molt a l'assemblea, va dir Laporta que ha notat un canvi d'actitud, que espera que estigui en aquesta línia, però que, evidentment, s'han sentit perjudicats, sobretot quan Javier Tebas ha dit públicament que el Barça no podia fitxar, i en el cas de Lewandowski va dir que no veia possible el fitxatge del polonès.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Adéu. Tenim ara Marc Duc, de Manifest Blaugrana, que ens agrada sentir les seves reflexions en dies com aquest. Marc, hola, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Bona tarda, bé. Escolta, quina sensació et va deixar l'assemblea, Marc?
Bé, sensació de... Bueno, primer, sensació de decepció, com amb l'última assemblea per l'assistència, perquè no hi ha manera d'aconseguir uns quòrums decents. Es convoquen uns 4.000 compromissaris i no hi ha manera d'arribar a la barrera dels 1.000 ni hi ha, que es pot fer telemàtic. Per tant, sí que hauríem d'esperar amb assemblees telemàtiques una participació molt més alta, però no funciona. No, és evident que no funciona, és evident que els socis estem fallant en aquest sentit, i aquesta és la primera consideració. Respecte a les matèries, era una mica una situació d'estar entre l'espasa i la paret. No hi havia massa on triar. Hi ha moltes incògnites, hi ha molts dubtes, hi ha molts grisos, hi ha moltes coses que no se saben, però a l'altra banda de la balança hi ha la necessitat del club. Per tant, no hi havia massa on triar, sincerament.
Sí, és una mica el que va dir Joan Gaspar a la seva primera intervenció, no? Que va començar dient no m'agrada votar sí, però encara m'agrada menys votar no. No.
Sí, probablement sí, probablement per aquí va la cosa. El que ens hauríem de qüestionar potser és per què hem de votar sí, i per mi la resposta és clara, perquè és que no hi ha alternativa, perquè no s'ha generat cap alternativa, perquè no hem estat capaços de tenir un compte de resultats positiu en un any i mig. Fa 3 anys que tenim pèrdues com a club, aquest últim any, aquest any 2022 també tindrem pèrdues de... s'estimen al voltant de 150 milions d'euros, no hi ha manera de fer que el club sigui sostenible perquè tenim les herències i les motxilles que tenim, però hauríem d'haver treballat molt més en això i llavors probablement no estaríem ara contra la paret. Però la situació és la que és i, per tant, poc marge.
Sí, ara toca activar les palanques, segurament una primera molt a curt termini per mirar de tancar l'exercici a 30 de juny amb beneficis, i una segona també bastant a curt termini abans del 31 de juliol per tenir fair play i poder atacar les operacions de mercat, no?
Sí, la qüestió fonamental és aquesta, poder recuperar la normalitat per operar en la parcel·la esportiva, per entendre'ns. Primera, eliminar les pèrdues d'aquest exercici, que, com us dic, ronden els 150 milions d'euros, i són pèrdues que no s'haurien d'haver produït, perquè el club ja hauria d'haver arreglat el seu compte d'explotació, com a mínim per no perdre més diners, i ja no dic arreglar el forat patrimonial, però com a mínim no perdre més diners. Sembla que això anem molt endarrerits. I després l'altra és aixugar aquest forat de 600 milions d'euros que va deixar la Junta anterior, en part la Junta anterior i en part l'actual, que és el que ens limita a l'hora de poder fer incorporacions i inscriure-les. Jo entenc que és prioritari, òbviament, poder participar del mercat de fitxatges i poder inscriure jugadors i poder competir i millorar la plantilla, però no m'agradaria tampoc cometre els mateixos errors que hi han comès. Pagar transfers elevats, pagar sous molt elevats, fitxar estrelles que després ens han anat com ens han anat. Ens l'estem jugant, sincerament. Ens l'estem jugant amb una bala, que és la bala d'invertir en la plantilla perquè doni resultats, i cada vegada tenim menys alternatives. Si aquesta bala no funciona, els drets televisius ja no els podem tocar, perquè ja n'hem venut un 25% i l'altre 75% està pignorat pel préstec amb Goldman Sachs, i el merchandising tampoc el podem tocar, perquè ja n'hem venut el 49% i si en venem un 2% més ja perdem el control. Situació molt delicada.
Avui quan escoltes els noms que apareixen, objectius del Barça ara que ja s'han activat les palanques, Lewandowski, Bernardo Silva, Koundé, t'il·lusiona? Et sembla que és fum?
A mi m'il·lusiona la renovació de Gavi. Això és el que m'il·lusiona. I m'il·lusiona la renovació d'Araujo i apostar per Gavi, per Nico, per Ansu, per Pedri. A mi m'il·lusiona competir amb aquesta gent, que són la meva gent. Entenc que el club necessita algun reforç, evidentment que sí, però no sé si anar a mercat en aquestes condicions, tal com estem com a club i tal com està el mercat, és la millor de les idees. Al final, el Barça segueix tenint un deute de 1.500 milions d'euros. Per molt que ara s'anegen els comptes, la situació és molt precària. Jo apostaria, sincerament, per allò que tant ens agrada dir, que tant ens omplim la boca de la Masia i del mirin la Masia i el treball de casa i tot això. Jo apostaria per aquest camí, amb un o dos reforços, si vols, de posicions crítiques. I ja sé que a Xavi no li agradarà això, ja soc conscient, però m'agradaria veure un pla en aquest sentit. Dubto molt que sigui així, la veritat.
Ja. Sobre el model de propietat, que Laporta cada vegada que parla insisteix en que mentre ell sigui president no s'ha de patir per això, a tu et fa encara una mica de por o estàs tranquil en aquest sentit?
Bueno, sí, és una mica el que et deia ara. Al final tenim un club que deu 1.500 milions d'euros a diferents creditors, tenim quan tindrem potencialment en els propers mesos el 49% dels drets sobre merchandising estafats, venuts, per tant, ja no en serem propietaris. En una petita parcel·la ja hem perdut propietat del club, un 25% dels drets televisius igual. La qüestió és que quan ja es ven un 25% d'això, després pots vendre un 10, un 15, un altre 25, fins al 100. Eventualment, ja hem obert la porta perquè poquet a poquet anem privatitzant àrees del club. És un risc, evidentment, que és un risc cada vegada més latent. La Junta actual ha manifestat que no està en el seu punt de ruta, mil vegades. Doncs cap dubte, no?, que ha de ser així.
Molt bé. Molt bé, Marc, t'agraeixo les reflexions, com sempre. Una abraçada forta i anem parlant, que vagi molt bé.
Una abraçada, moltes gràcies.
A tu. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Cromos. Cromos als encants del Mercat de Sant Antoni els diumenges. El titular fàcil de l'assemblea d'ahir, Xavi disposa de 500 milions per poder fer un projecte competitiu. I això ho saben a Múnich, a Manchester, a Sevilla i fins i tot al despatx d'Ivan de la Penya i a Los Palacios a la casa dels pares de Gavi. I a Múnich et poden afeitar per Lewandowski. A Manchester et poden pentinar per Bernardo Silva. A Sevilla es froten les mans si el Barça fa una oferta per Koundé i l'Ivan de la Penya sap que pot treure més de salari per Gavi, sense comptar amb l'intercanvi de cromos que tens a les mans, perquè resulta que Frenkie de Jong, quan ho vols canviar al mercat de Sant Antoni, et diu: jo vull continuar a les teves mans, no vull que em deixis aquí aquesta parada amb aquest senyor que no conec de res. I clar, aquest senyor no et pot donar el Bernardo Silva, per exemple. I si fitxes a Koundé i els teus cromos no volen sortir, tens a Koundé, Piqué, Araujo, Lenglet, Eric García i un tití. La imatge està clara. 500 milions i cromos al mercat de Sant Antoni, on veiem passant per les típiques parades a Xavi, Mateu Alemany i Jordi Cruyff buscant cromos.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Quins matins d'infància havien passat al mercat de Sant Antoni canviant cromos. Gràcies, Oli, per la imatge, pausa i el debat.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @COPE.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vinga, obrim el debat amb el Toni Freixa. Hola, Toni, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, i amb el David Bernabéu. Què tal, David?
Hola, Joan, bona tarda.
Havíeu anat al mercat de Sant Antoni a canviar cromos, no? M'imagino.
Sí. Sí, les col·leccions de cromos eren una de les parts importants de la infantesa. Ara hi ha moltíssimes més coses, però en aquella època era una de les coses importants.
Escolta, en part de la meva memòria futbolística té a veure amb els cromos.
Sí.
O sigui, me'n recordo molts jugadors de l'època pels cromos.
Mm. Sí, sí. Jo me'n recordo que vaig anar allà una vegada en busca de l'últim cromo per acabar la col·le, que era Kini, que acabava de fitxar pel Barça, i el cromo era anava vestit de l'Sporting i per sobre li havien afegit com una cosa afegida allà un pegote amb la samarreta del Barça. Aquest era el cromo final.
Havien pintat el...
Sí. Havíem pintat la samarreta del Barça a sobre.
Jo tinc alguns noms gravats, com a conseqüència dels cromos, d'aquells que ara la gent que ens escolta no sabria qui són, però el tenis se'n recordarà, per exemple, me'n recordo de Deusto, el porter del Màlaga. Me'n recordo de Guerini, aquell oriund que va venir a jugar al Madrid, te'n recordes, Toni? D'Orozco, que era el 10 del Màlaga.
Escolta,
Geniupi
de l'Espal...
Geniupi, sí. Troviani de l'Elx. Giuliano de l'Hèrcules.
Ho vaig aturar aquí, perquè si no ens passarem tot el debat parlant de Panini.
Sí.
I hem de parlar de l'assemblea d'ahir, Toni, que no sé quines reflexions o quina sensació et va deixar l'assemblea.
Va ser un espectacle excel·lent. Crec que la simbiosi aquesta que existeix entre el periodisme i el president, jo crec que ahir va ser magnífica perquè no entrarem en les formalitats i en el fet de l'assistència, de fer-se telemàticament, dels estatuts. Si us dic que el secretari va dir que es sotmetia a aprovació segons l'article 20.14, quan realment no era en virtut d'aquest punt, i amb això el que pretenien era salvar un possible quòrum. Però això són formalitats que la gent li avorreix. O sigui, al final el que diverteix és, escolta, meravellós, ahir vam salvar el club, a partir d'ara tindrem fitxatges extraordinaris, farem una plantilla brutal, podrem competir amb tothom i guanyarem tots els títols, o com a mínim estarem en disposició de guanyar-los. Per tant, escolta, l'assemblea està exultant.
Jo porto, amb això a l'assemblea, haig de dir una cosa. Mira, jo porto 22 anys seguint el Barça i porto 22 anys denunciant aquest òrgan de representació, perquè em sembla lamentable. És el que hi ha, és el que hi ha previst als estatuts, però aviam, ha passat amb tots els presidents. I, per exemple, Toni Freixen ha estat a més d'una com a directiu, també. I són, la major part de vegades, jo, aviam, només recordo el tema de l'escut que se li va tombar a Bartomeu, en la resta d'assemblees...
No, i a la porta fa poc el tema de la relació amb les penyes.
I el tema de la relació amb les penyes, d'acord. Però vull dir, es poden comptar amb els dits de mitja mà les coses que s'han pogut tombar en una assemblea. En general, s'aprova tot. I ahir... Perdona, Toni, ha passat amb totes les directives.
Però
ahir es torna a produir un capítol lamentable.
No li diguem assemblea el que es va produir ahir. O sigui, una assemblea telemàtica el dijous a les 8 del
dia... Ja ho vaig denunciar, que em semblava lamentable posar una assemblea en un dia laborable a 6:30 de la tarda.
Va ser un espectacle mediàtic.
Però estaràs amb mi que veure votar un 14% dels... possibles, és a dir, de tots els compromisos amb dret a acreditar-se i amb dret a vot, que no és la primera vegada que passa, Toni. Ni és la primera vegada que passa que el tercer punt de l'ordre del dia el vota menys gent que el segon, perquè hi ha gent que ja abandona l'assemblea.
És el que dic. Al final...
Ja està, però què ha passat amb totes les juntes directives, això?
Però que no li vull donar la consideració d'assemblea el que va haver ahir. Ahir va haver una performance, com és una performance...
Totes les assemblees són una performance.
Una performance vaticinar que Messi es queda perquè s'ha...
També va ser una performance que en el seu dia Sandro Rossell aixequés el dit i digués que votaria en blanc. Quan havia proposat l'acció de responsabilitat. Toni, hem vist moltes performances a moltes assemblees al llarg dels anys.
David, sí. Com a secretari d'aquella junta directiva, em sento ofès de que es pugui comparar la xarlotada d'ahir amb les assemblees que fèiem nosaltres en dia de partit i amb una assistència...
Perdona, hi havia algun dubte... En aquella junta directiva, i no et situo a tu, perquè conec la teva trajectòria, en aquella junta directiva hi havia algun dubte de que en general en el caldo de la junta directiva el que es volia és que tirés endavant l'acció de responsabilitat? Sí o no?
No em diguis que no, perquè ho conec igualment que tu.
Ah, ja està. Et poso com a exemple aquella perquè tu hi eres. Et podria posar qualsevol del senyor Reina, qualsevol del senyor Núñez...
Encara esteu parlant de l'acció de responsabilitat de l'any 2010.
Sí, escolta, una cosa, és que vull anar al present i no vull encallar-me amb el passat ni tampoc en qüestions massa formals, sinó més de fons. Us preguntaria si el que es va votar ahir, l'activació de les palanques, ho considereu que era... l'única sortida, segurament no sé si la millor o no, però l'única sortida per tirar endavant ara, Toni.
Però si és que no es va votar res ahir, és el que vull, el que estic enfatitzant. No va ser una assemblea el que es va celebrar ahir. Es va fer una performance per impulsar novament aquest mandat del senyor Laporta. Ha tingut diversos moments d'impuls. El referèndum de l'Espai Barça també va ser un moment d'impuls, que les obres encara no han començat, malgrat que es va dir que començarien al juny, que Haaland havia de venir, també era un impuls, i al final no ve. I ahir, doncs, bueno, hem sortit de l'assemblea i la gent es pensa que demà passat tindran els fitxatges. Va bé, perfecte, doncs escolta, estiguem atents a veure quines novetats tenim, anem a veure si realment, finalment, tenim alguna empresa que compra aquests drets, que sembla ser que demà vam decidir entre tots els socis que es poden vendre, i estiguem atents. Per mi no té cap transcendència a efectes pràctics el que ahir es va decidir, perquè qualsevol cosa que la junta directiva pugui fer a partir d'ara s'hagués pogut fer perfectament sense necessitat de fer la performance d'ahir.
Aviam, primer un apunt, jo crec que ningú de la junta directiva ha dit que en 3 dies hi hagi els fitxatges, qui s'ho hagi cregut així, doncs ho sento dir-li que s'equivoca. Segona cosa que vull dir, jo comparteixo el concepte. O sigui, crec sincerament que no hi ha més remei que prendre aquesta determinació de vendre's alguns actius per intentar solucionar el problema econòmic del club, almenys a curt termini, i poder reforçar-se per ser més competitius. El que comparteixo amb el Toni és que jo crec que el club ahir falla en el detall. Jo crec que hi ha hagut suficient temps com per anar a l'assemblea d'ahir amb els deures més fets. És a dir, no n'hi ha prou en dir que guanyarem una forquilla de 200-300 milions d'euros amb el tema de BLM, ni n'hi ha prou en dir que al voltant de 500 milions serà el que ingressarà el club amb l'assumpte dels drets televisius. És a dir, jo crec que ahir al soci li has d'explicar.
Més informació.
Clar, li has d'explicar. Escolta'm, el tema de BLM l'hem tancat amb aquest grup inversor, amb aquestes condicions, ens hi potem d'aquesta o d'aquesta altra manera.
Sí, votar un acord tancat. Votar un acord tancat.
Exacte. I en el cas dels drets televisius, exactament el mateix. Donar molta més informació a la que es va donar. Que haig de dir una cosa. En algun moment ho va salvar Laporta amb la seva capacitat per fotre l'energia, ritme i una mica més de contingut a la situació, perquè, clar, si arribem a estar pendents del que ens estava explicant el Juli Guiu, doncs segurament no pots vendre ni un 10% de BLM. Però vull dir que, més enllà de tot això, jo crec que havies de donar molt més detalls amb això. Sí que, ara, amb el concepte, jo sí que estic d'acord, perquè, per exemple, Toni, jo vull recordar que en un acte de la teva campanya jo vaig assistir i tu ens vas explicar que havies pràcticament tancat un acord amb un grup inversor, no?, pel 49% de corporate, no de BLM, de corporate. Sí. I que això, a més d'equilibrar el club, creus que podria anar bé per intentar incorporar dos futbolistes de nivell en atac i un en defensa. És veritat o no? Per tant, també estàvem parlant de vendre actius, intentar reforçar-nos per ser competitius.
A veure, Toni.
Ara, el problema és com gestiones després la situació, clar.
Toni.
A veure si em puc explicar.
Sí.
No vull anar enrere una altra vegada, David, que us agrada molt sempre tirar enrere per comparar les situacions que passen ara. El que sí que es va fer ahir va ser autoritzar a que la Junta, que a hores d'ara està perdent 150 milions d'euros del seu exercici, del seu propi pressupost, perquè aquest pressupost no li ha fet un altre, o sigui, aquí la famosa herència, aquesta herència...
Aquest és un problema, sí.
Que també inclou Ansu Fati, Pedri, Gavi, Araujo, Nico... Tots aquests també són herència, que estan importants, però aquesta herència, que sempre és l'excusa de la situació actual és que un pressupost fet per aquesta Junta, a hores d'ara, té un dèficit de 150 milions d'euros, cosa que no ha passat mai a la història del Barça amb un mandat normal. Aquest exercici és normal, ja hem començat en condicions normals. Aleshores, el que vam fer ahir és demanar autorització per poder generar l'ingrés suficient, que ho faran amb els drets de televisió, avançant els ingressos futurs de l'explotació.
Per salvar l'exercici.
I salvarà l'exercici. Mm. Sí, això és just l'única cosa que es farà com a conseqüència de
Estic d'acord, que al final... I a més a més ho ha reconegut el vicepresident econòmic del club, Eduard Romeu, quan diu que havien pressupostat una cosa per la Champions, no s'ha complert, que havien previst vendre el 49% de Barça Studios i no ho han fet, etcètera, etcètera. I que havien previst una reducció salarial que no s'ha portat a terme. D'acord, Toni, però tu creus que aquest exercici l'afrontés, fos qui fos el president, s'afrontava amb normalitat? Tu creus que era un pressupost normal, el d'aquest any?
David, et contesto. El que sap gestionar, l'exercici 2021, com molt bé has dit abans, podies aplicar solucions per no tancar amb 488 milions d'euros de pèrdua, i que aquest tancament de 488 milions d'euros de pèrdua, a posteriori t'adonis que ha estat un tret al peu i que t'impedeix fitxar jugadors perquè les normes del fair play no t'ho permeten. I a partir d'aquí fas un pressupost, intentes ajustar-te, però si perds 150 milions d'euros en el pressupost que tu mateix has fet amb la teva pròpia gestió, vol dir que d'això no em saps. Ara, anar-te venent trossets de la finca. Escolta, mira, ens venem aquest trosset d'aquí i ens paguin tant. I després el trosset d'allà i al final, bueno, al final viurem a la caseta tancats. Teníem una extensió de terreny immensa, però ens anem venent trossets.
Vale, i tu què haguessis fet? Competir, tu què haguessis fet amb la teva situació?
Competir, direm,
no, no, jo et pregunto. Jo et pregunto, a tu l'any següent, si eres president, t'haguessin exigit resultats, m'imagino, perquè ja saps com és la gent. Llavors jo et pregunto, tu què haguessis fet en aquesta situació? Et pregunto.
No,
què haguessis fet?
Jo hagués tancat l'exercici 2021 amb dèficit zero. Amb dèficit zero. I automàticament el projecte esportiu de la 21...
O sigui, haguessis reduït els salaris dels jugadors, que no volen reduir-se el salari, que volen continuar el club. Tu els haguessis reduït.
Si només amb el que has explicat dels 250 milions d'euros i sense dotar les provisions per depreciació de jugadors i per plets, ja fas dèficit zero. Si és molt fàcil. Si és que al final aquests 600 milions d'euros de fons propis negatius que va dir ahir el president provenen 150 del dèficit d'aquest exercici i quasi 200 de les provisions que ells mateixos han acordat, si més de la meitat d'aquests fons propis negatius els ha generat aquesta junta.
En fi. Senyors, a veure què passa els propers dies i a veure quin és el marge de maniobra, a veure quins futbolistes venen o deixen de venir, i ho anirem comentant aquí. Gràcies, Toni, gràcies, David.
Vinga, que vagi bé.
Una abraçada. Seguim.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Perico, perica, si ets abonat infantil o t'abones per la temporada 22-23 i encara no tens els 15 anys, podràs portar a un altre abonat infantil gratis. No t'ho pensis i abona't!
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara l'actualitat de l'Espanyol amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
La setmana va començar amb els comiats de Diego López i David López i acaba amb el comiat de Didac Vila.
Otro viejo rockero del español, Didac Vila, otro de los jugadores que acaban contrato y deja el club después de 16 años, incluyendo su paso por el fútbol base. 9 de ellos en el primer equipo, pero divididos en 3 etapas. En medio también jugó en Milán, Eibar, Betis y AEK de Atenas. En total, 192 partidos oficiales con el Español. Una trayectoria de la que se considera satisfecho, aunque el momento de la despedida siempre es triste y difícil de asimilar, sobre todo ahora que será un perico desde la grada.
16 anys on aquest club m'ha vist i m'ha fet créixer com a persona i com a jugador. Gran part del que sóc ara és gràcies a aquest club. Aquestes persones que tant d'esforç i sacrifici han empleat en crear uns valors i unes senyes d'identitat que els més privilegiats hem pogut portar fins al primer equip.
Un Didac que ha recordado su debut como titular ante el Athletic de Bilbao en la temporada 2009-2010 como uno de sus mejores momentos y sobre todo el día que se puso por primera vez el brazalete de capitán.
Fue un orgullo, avisé a mi familia, ¿no? Digo, hoy por fin me toca. Hoy me toca poder llevar este brazalete que tanto tiempo he deseado llevar. Porque es que son muchos años, muchos momentos que te hacen pues, que en ese momento seas, como tú dices, el más feliz del mundo.
Didac meditará su futuro porque a los 33 años quiere seguir jugando todavía. A la despedida del lateral zurdo se le sumará la de Fran Mérida, que también acaba contrato, y la llegada de Brian Oliván, lateral izquierdo que procede de Mallorca y cuya incorporación se anunciará al principio de la semana que viene.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Perico, perica, si ets abonat infantil o t'abones per la temporada 22-23 i encara no tens els 15 anys, podràs portar a un altre abonat infantil gratis. No t'ho pensis i abona't!
Ara el Girona. Gil, bona tarda.
Ella, Batllori, bona tarda.
Aquest diumenge tenim ja per fi la finalíssima, ara sí que sí, per l'ascens a primera.
Sí, senyor, on recordem, el Girona està obligat a guanyar al camp del Tenerife, ja siguen els 90 o en els 120 minuts, després del 0-0 en el partit d'anada. Mitchell, el tècnic, ha fet roda de premsa avui. En el partit d'anada parlava d'història. Avui ha parlat de gestionar la il·lusió des de la responsabilitat, però en fer.
Porque si te vas a lo negativo, ¿qué pasará si no subimos? Pues entonces es meterte en un pensamiento negativo continuo que no te lleva a dar tu mejor versión. No, nuestra mejor versión va a estar. Estoy convencido de que vamos a dar una versión espectacular de todo el equipo. Porque veo la fuerza, veo la unión, veo esa capacidad de lucha, de sacrificio. Y veo esa capacidad de sufrimiento, que la tuvimos en Eibar y que la tuvimos el otro día.
Un Mitchell que té visualitzat gairebé tot el que pot passar en el camp del Tenerife.
Lo que sí he visualizado es cómo controlar todos estos momentos diferentes que puede haber. Adelantarnos en el marcador, que nosotros dominemos, que el rival sea más agresivo y no tengamos una buena salida de balón. Bueno, todo esto lo tengo en mi cabeza y es el plan de partido. Pero no, el resultado no, porque el resultado está condicionado por muchos factores y no me puedo ilusionar con algo que no lo tengo en la mano.
Borja es dubte, Ibra y Darío Sarmiento baixes, cal pensar que Juanpe està plenament recuperat, 250 gironins acompanyaran a l'equip a l'Heliodoro.
Deixem anar cap a Girona. Saludo al company Jordi Bufill del diari Ara, molts anys seguint l'actualitat del Girona. Jordi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bé, parlant amb gent de Girona aquests dies, tothom coincideix en fer servir pràcticament la mateixa frase. Ja toca, diu la gent, Jordi.
Per insistència, per desig i per totes les vegades que ho ha intentat, sí que és cert que la vida en deu més d'una, eh? Però ja saps que el futbol pot passar de tot, és a dir, per més bé que ens hi posem i més desig i més cor, entenc que pel Tenerife al final també és una ocasió especial i al final Girona ho ha de mereixer amb arguments futbolístics i sí que és veritat que aquesta creença i sobretot el fet que hagi arribat Mitchell aquest any, que és com una mica d'aire fresc respecte als altres entrenadors i a part de plantilla que havia caigut derrotada en anys anteriors, bé, doncs es nota aquesta energia nova que tenim que fa que no et recordi tant el que t'ha passat, però sí que és veritat que el Girona haurà d'estar molt, molt, molt entonat perquè serà un partit dificilíssim.
Sí, partit complicat, que fa pinta que pot ser un partit tancat, un partit ajustat i que el que passi diumenge es pot resoldre, com es diuen aquest tipus d'ocasions, Jordi, per petits detalls, no?
Sí, més el Girona que bé, a part de que sempre arriba a finals de temporada amb aquests objectius tan, tan bonics, sembla que s'ho deixi tot també pels últims 5 minuts, no? O sigui, és a dir, tenim garantida una mica l'emoció fins al final. Tinc la incògnita de què farà el Tenerife, perquè es va veure aquell partit d'anada que es va tancar molt i no et diré que va proposar un no jugar, però sí que passessin poques coses, molt defensiu, el Girona ja sabem que té un bon tracte per la pilota i té gust per proposar, però no va trobar espais. I tenim aquí la incertesa aquesta de què farà el Tenerife, més de què farà el Girona, perquè el Girona és previsible el seu joc, tot i que vam veure a Eibar que es va saber adaptar també a un altre dibuix, no? Si el Tenerife és agressiu i hi ha més espais, el Girona actuarà d'una manera, i si ha de proposar, doncs costarà una mica més. No sé si també el fet de que el Tenerife, amb el pas del minut i el marcador ajustat, pugui sentir una mica l'aspecte anímic, que crec que aquest cop l'aspecte anímic va a favor del Girona. És a dir, Girona, entre cometes, encara que hi hagi un ascens en joc, no té res a perdre. És a dir, no és el favorit com altres anys que venia amb plantilles de luxe i amb una temporada amb molts noms propis bons. S'ha arribat al final de Lliga molt ajustat, amb sensacions dolentes en joc. Llavors, és com que crec que en finals ajustats el Girona ara mateix sí que té una capacitat mental que en altres ocasions no tenia, com es va veure en les tornades a Montilivi.
Sí, clar, jugar al partit de tornada a casa té l'avantatge del factor ambiental, que el tens a favor, però com tu deies, al Girona, per exemple, no li ha funcionat les últimes vegades, i si les coses no van bé pel local se li gira en contra, perquè després el factor ambiental a favor se't gira en pressió en contra.
Total, total, perquè el Tenerife pot sentir que el pot perdre l'ascens, perquè al final està tot preparat, no? Tot un camp que té més de 20.000 espectadors de capacitat, que estan totes les banderes que per la ciutat, que només es parla del possible ascens del Tenerife, fins i tot aquelles declaracions famoses de fa una setmana del president del Cabildo dient que ja estava tot preparat, la rua, tal, no sé què. És a dir, al final ells estan creant aquest envoltori que inconscientment et porta a pensar, hòstia, el dilluns o el diumenge a la nit ja serem nou equip de primera divisió. Bueno, i això s'ha de suar molt. És a dir, aquí el Girona, a Eibar, també tenia molts factors en contra i va saber silenciar, diríem, tot el que no li jugava a favor per endur-se l'eliminatòria. Llavors, el que sí que sabem és que el Girona lluitarà. És a dir, si alguna cosa ha demostrat aquest bloc és que passin els anys que passin i hi hagi els jugadors que hi hagin, és un vestidor molt unit, que en moments de dificultat on no arriba el futbol ja arriba l'esperit de sacrifici. Avui Mitchell ho destacava a la roda de premsa, és que cada any aquest club s'ha sabut aixecar. Després no haurà guanyat a final de temporada, però saber-se aixecar ja és una victòria, segons com ho mirem, perquè al final fa 10, 12, 14 anys aquest equip estava a tercera divisió. És a dir, si ampliem una mica la mirada, veiem que l'evolució del Girona és fantàstica, però li falta aquest petit pas que esperem que sigui aquest cap de setmana.
Així ho esperem. Jordi Bofill, Diari Ara, gràcies per atendre'ns. Bon viatge a Tenerife, bona feina i que torneu de matinada el dilluns amb el Girona Primera Divisió.
Tant de bo, tant de bo. Moltes gràcies.
Perico, perica, si ets abonat infantil o t'abones per la temporada 22-23 i encara no tens els 15 anys, podràs portar a un altre abonat infantil gratis. No t'ho pensis i abona't!
I ara bàsquet, que avui tenim cita important, el tercer partit de la final de la Lliga CB, Real Madrid-Barça. La final, com sabeu, està empatada a un. Anem cap a Madrid amb l'Albert Díez. Hola, Albert.
Què tal, Joan? Bona tarda a tothom.
Bé, a veure si el Barça és capaç de mantenir el nivell d'intensitat i d'energia que va mostrant en el segon partit al Palau i és capaç avui de posar-se per davant a la final.
Sí, és així. Jo crec que has donat una de, per mi, les dues claus que té el partit. L'altra és la defensa, que són coses que van lligades, intensitat barra energia, juntament amb la defensa, per intentar deixar novament el Real Madrid per sota dels 70 punts, que va ser una de les claus de la victòria del Barça al segon partit. El primer va encaixar 88, el segon només va encaixar 69. Hem de dir que a aquesta hora l'equip està descansant al seu hotel de concentració i hem de parlar d'un partit absolutament clau, aquest tercer. Per què? Doncs perquè si el Barça guanya, recupera el factor pista i a més tindrà el que coneixem com habitualment dos match balls, és a dir, dues pilotes de partit, dues oportunitats per sentenciar el títol. Veurem com està Sanli dels problemes al turmell, va tenir un paper residual en el segon. Veurem com està Nicolates de la lesió al pòmul, els dos ja dic que jugaran, però la gran notícia, la gran novetat i el gran nom propi del Futbol Club Barcelona a les hores prèvies és l'australià Dante Exum. Per què? Doncs perquè ha entrat a la convocatòria de Saruna Jasikevičius en detriment de Nigel Hayes-Davies. Recordem que són només dos extracomunitaris, un d'ells és Corey Higgins, aquest és intocable, i l'altre, fins ara no ha jugat cap partit de la final, Dante Exum entra per Hayes Davis. Ve a portar energia i jo crec que ho veurem, eh? No tinc cap mena de dubte, ve a menjar-se el parquet. El Barça instal·lat a Madrid des d'ahir i bàsicament el que queda és tenir pilota a l'aire. Recordem, Llori, que ens assegurem tercer i quart, el d'avui a les 9 de la nit, i el partit de diumenge a les 6 de la tarda.
Molt bé. Per cert, hem vist a Pablo Laso que s'ha deixat caure ja per l'entrenament del Madrid aquest matí. Bona notícia, Albert,
sí.
Eh?
Ja ho va fer preparant la final, és a dir, dirigint els entrenaments del Madrid abans de viatjar a Barcelona, però és una magnífica notícia. Òbviament, la persona, per davant del professional, que estigui de moment bé, no diré recuperat, perquè això ell és el pacient i ho sap, però veure'l en el seu hàbitat natural, la veritat és que és una magnífica notícia abans d'aquest tercer clàssic de la final de la Lliga Endesa.
Clàssic que arrenca a les 9 i que podreu seguir pel Tiempo de Juego de la cadena COPE. Albert, que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, Allori, una abraçada.
Igualment. I atenció, Gil, que aquest cap de setmana es decideix a Fontajau qui puja a la Lliga CB. Tenim demà les semifinals del play-off Girona-Lleida i Estudiantes-Palencia.
Sí, a la primera semifinal, 17:30, Estudiantes, el conjunt madrileny és molt favorit davant del Palencia, i a les 8 de la tarda el derbi català entre el Lleida Bàsquet i el Bàsquet Girona. Evidentment, per les files gironines, havíem de sentir el jugador barra president del Bàsquet Girona, Marc Gasol.
En gaudir-ho, perquè no se'n juguen sempre de moments així, s'han de gaudir, però gaudir des del sacrifici, des de l'esforç, des de la concentració, des del grup, no? I ja està, és el conviure amb el resultat, sigui positiu o no. I la gran sort, no?, de jugar aquí a Fontajau amb la nostra gent darrere, que crec que això, doncs, és per nosaltres un plus molt, molt gran.
Intentarà posar resistència al Lleida Bàsquet, parla Miguel González.
Nosotros siempre nos centramos mucho en nosotros, ¿no? Y yo creo que esa ha sido la clave durante el año, ser fieles a nuestro estilo de juego y, bueno, empezar muy duros desde el principio, intentar, pues eso, anular a Marc Gasol o a los jugadores más importantes de ellos y llegar al final con opciones.
La final diumenge a les 18:45, per cert, no m'estic de dir-ho, la plantilla del Lleida trobem un Shaquille O'Neal, Claire,
Shaquille O'Neal,
i un Marc-Anthony Hughes.
Carai. Quins noms més exòtics.
Al final ja veurem si valió la pena o no arribar a la final a 4 de Fontajau.
10 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Pausa i de seguida parlem d'handbol. Estem amb el Luis Malvar a Colònia, on el Barça mirarà aquest cap de setmana de revalidar el títol de campió d'Europa.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Habéis visto la camiseta nueva del Atleti? Con las rayas rojas,
curvas,
torcidas, con curvas.
En numerosísimas peñas de España y del mundo, que rechazando la camiseta, rechazando el escudo.
Dijimos que no nos gustaba, no representaba la camiseta del Atleti.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy
buenas. Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Morata, ¿qué va a pasar con Morata?
De momento va a quedarse en el Atlético de Madrid si no surge algo que deslumbre y que convenza a las dos partes para salir del Atlético.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una altra de les grans cites esportives del cap de setmana és la Final Four d'handbol a Colònia. Demà semifinals, vespre amb Kielce i Barça-Kiel. Tenim ja a Colònia l'enviat especial de la cadena COPE, el Luis Malvar. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya, Joan, desde prácticamente las interioridades del Lanxess Arena, porque están ya preparando la ceremonia de apertura de mañana, imagínate.
Sensacional. Oye, Luis, ¿qué opciones le das al Barça de revalidar el título? Recordemos que es algo que no ha conseguido nunca en la Champions.
Bueno, yo creo que el Kiel, aunque viene sin sus dos grandes figuras, Pekeler en la defensa y Sagos en el ataque, tal vez el mejor jugador del mundo en estos momentos, no nos podemos fiar. Filip Jicha, el entrenador del Kiel, sabe que tiene enfrente a un Fútbol Club Barcelona y que sobre todo va a depender, ¿saber de qué? De las porterías, sí. De cómo pare Landin en un lado y cómo pare nuestro Gonzalito Pérez de Vargas en otro lado.
Bueno, vaya duelo de porteros, ¿eh? Seguramente cara a cara, dos de los mejores porteros del mundo, sin duda, Luis, ¿eh?
Sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que yo espero que Gonzalo, que siga en esa espléndida forma y nos dé la alegría de meter al Fútbol Club Barcelona en la final. Fútbol Club Barcelona que, fíjate, han estado ensayando, han estado entrenando. En el día de hoy me contaban el 7-6 y el 5-1, porque piensa que es lo que Filip Jicha va a sacar con el Kiel. De todos modos, yo tengo muchas esperanzas en que el Barcelona nos va a dar una gran alegría.
El año pasado el Barça fue campeón con Xavi Pascual en el banquillo. Había expectativas con el equipo esta temporada a ver cómo podía funcionar la cosa con Antonio Carlos Ortega. No empezaron tan fuertes como el año pasado, pero el equipo yo creo que llega a la cita en buenas condiciones, ¿no, Luis?
Sí, tal vez en el mejor momento de la temporada, porque además no nos olvidemos que Antonio Carlos Ortega ha tenido la desgracia de tener bastantes lesionados a lo largo de esta campaña. Ahora ha podido tener a todo el equipo, a toda la plantilla a su disposición, y fíjate lo que son las cosas de la vida. Mañana tendrá que dejar a alguien en el banquillo, pero feliz tiene que estar Antonio Carlos Ortega de poder contar con todos, con Fábregas y absolutamente con todos los jugadores de cara a esta semifinal y pensando en la final, a ver si el Barça revalida y se lleva su 11º título de Champions League.
¿Qué importancia le das tú al factor ambiental, que el Barça juega contra equipo alemán y la Final Four se juega en Alemania?
¿Luis? Hombre, yo le doy mucho, porque no te olvides que aquí hay 20.000 espectadores en el Allianz Arena. Me comentaba esta mañana mi amigo Miguel Mateo, que es el director de la EHF, tanto de radio y de televisión, que ya hay vendidas 2.500 entradas para el año que viene. Wow. Imagínate. Sí, sí. Y todo eso, bueno, pues evidentemente hay muchos alemanes. Los alemanes van a apretar, van a presionar. Alemania llevaba ya bastantes años, yo diría que 2 o 3, sin representación en la Final Four. Y desde luego los alemanes van a estar incondicional con el Kiel. Y el Barcelona tiene que abstraerse de eso y hacer lo que ellos saben, jugar bien.
Esperemos ver al Barça en la final. Y la otra semifinal, el Veszprém Kielce, ¿cómo la ves, Luis?
Pues el Veszprém es un equipo que siempre falla, y por otro lado mi corazoncito está con el Kielce de nuestro tal Anduse Baez, que por cierto ha sido elegido en el All-Star Team, hoy ha sido el mejor entrenador de la Champions League, también ha sido mejor lateral izquierdo, o mejor lateral derecho, perdón, Dikamen, mejor extremo izquierdo que derecho, que está fenomenal, que es Aleix Gómez, y como digo, en el Kielce está tal Anduse Baez, está Alex, está Dani, y yo creo que el Kiel puede pasar, el Kielce puede pasar a esa final y ojalá contra el Fútbol Club Barcelona.
Perfecto, pues estamos muy pendientes de los que nos cuentes todo el fin de semana desde Colonia. Luis, gracias, un abrazo.
Un abrazo para todos.
És una de les notícies del dia. Rafa Nadal ha anunciat aquest matí que té la intenció de jugar a Wimbledon.
Mi intención es intentar jugar Wimbledon, como dije después de París, si es que había alguna posibilidad. Según parece, esta semana que ha habido entreno aquí me dice que puede haber posibilidades, con lo cual mi intención es viajar a Londres el lunes. Y si viajo a Londres es porque tengo intención de jugar.
Magnífica notícia. També una altra bona notícia que ha confirmat Rafa Nadal és que serà pare properament. Hoquei patins. Atenció, que avui pot quedar decidit el títol de Lliga. Es disputa el tercer partit de la final Reus-Liceo. Indira Correa, buenas tardes.
Buenas tardes. El Liceo podría convertirse esta tarde en el ganador de la Hoquei Liga de esta temporada. Lo será si gana el partido de hoy. Para seguir vivo, el Reus necesita ganar para llevar la final al cuarto partido, que se disputaría el domingo también en Reus. El portero del Reus Deportiu, Càndid Ballart, habla de les sensacions prèvies al partit.
Tocats moralment, no. Sabem que aquí al Palau d'Esports, a casa nostra, ells els costarà molt guanyar i ens han de fer molt forts aquí, no? Volem els dos partits a casa sí o sí, volem forçar el cinquè partit a casa seu i que sigui el que Déu vulgui, no? Com allà al Palau.
Recordemos, el partido de hoy es a las 8:30 en el Palau d'Esport de Reus.
Gràcies, Indira. I en futbol sala, demà el Barça buscarà la classificació per la final de la Lliga. Defensa un 0-1 de l'anada al Palau davant del Valdepeñas. Aurora Fuster, bona tarda.
Bona tarda. El Barça disputarà la tornada a les semifinals de play-off contra el Valdepeñas. Els blaugranes buscaran el bitllet per a la final aquest dissabte al Palau, on el factor pista serà determinant. El gol de Pito en l'anada va encarrilar l'eliminatòria. No obstant això, el curt resultat, recordem, 0-1, no permet als culers refiar-se. Així ho afirma Ferrao.
La verdad es que será mañana un partidazo, ¿no? Un partido muy importante. Y nosotros ya hemos olvidado lo que pasó en Valdepeñas. Nosotros encaramos el partido como si fuera a partido único, que tenemos que ganar. Creo que esta es la mentalidad que tenemos nosotros, ¿no? De encajar el partido sin pensar en el marcador que hemos hecho ahí. Entonces, así que vamos a por el partido aquí.
Jesús Velasco repeteix convocatòria i en el Valdepeñas, Albertinho substitueix a Lemine. En l'altra semifinal, el Palma Futsal rep al Jaén Paraíso, després del 2-0 de l'anada.
Hail Superstar!
Sus, lo tengo dicho, que amb això dels streams i les rodes de premsa telemàtiques i a distància, Doncs els, mireu al micro, que estigui tancat, que no estigui obert, perquè si no poden passar coses com les que li han passat en broma, evidentment, avui a Mitchell.
Ja estem on falla, eh?
Marçal. Són tots del Barça.
Estem en directe. Doncs d'aquesta manera comencem la roda de premsa.
Que no passa res perquè els periodistes de Girona siguin del Girona i del Barça.
No passa res,
no hi ha cap problema. Va, última hora. Núria Rabanó, t'ho vaig dir, nova jugadora del Barça femení fins 2024. Roger Adrià, ciclista del Kem Pharma. Primera victòria com a professional a la ruta d'Occitània. El PSC insisteix en la candidatura conjunta pels Jocs Olímpics d'hivern, que insisteixin, i atenció, estan boniques les eleccions a la presidència de l'Atlètic, eh? Perquè hi ha un candidat que es diu Aretxabaleta, de qui es diu que porta a Bielsa com a entrenador, de qui es diu hauria demanat a Aretxabaleta el fitxatge per l'Atlètic de Bilbao d'Antoine Griezmann.
Griezmann a l'Atlètic Club.
Després d'haver jugat a la Real, al Barça, a l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a l'Atlètic de Bilbao.
Gràcies, Sil, bon cap de setmana.
Igualment, Batllori.
Si podeu, aneu a la platja, que fa molta calor, a casa amb l'aire condicionat. Arribem a les 4 de la tarda. Recordo que avui hi ha tiempo de juego amb el bàsquet al final de la Lliga, Real Madrid-Barça. Seguiu a la Cope, Esports Cope, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt.